A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Dos són els minuts que passen d'un quart d'onze del matí, divendres. Passem, doncs, a repassar el nostre espai quinzenal de salut comunitària. Avui amb el fisioterapeuta del CAP de Sitges, del Centre d'Atenció Primària de Sitges, Albert del Barri. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Que ens comentarà aquesta jornada, la primera jornada de salut comunitària a Sitges, que va tenir lloc el passat dia 18 d'aquest mes d'abril a l'edifici Miramar. Què es plantejava amb una jornada de salut comunitària, Albert?
Sí, va ser una activitat organitzada amb l'Ajuntament. Uh-huh. I el que plantejàvem era fomentar una mica el coneixement d'uns hàbits de vida més saludables, i vam repassar, per exemple, continguts com la higiene dental, l'activitat física terapèutica, l'alimentació saludable, el descans, una mica amb persones que tenen patologies de baixa complexitat i alta prevalença, com pot ser gent més gran, fibromialgies, gent que té ansietat, etc.
D'acord, és a dir que hàbits de vida saludables que a la pràctica ens evitin el cap.
Correcte, sí, al final que tinguem un hàbit de salut més saludables i que per tant doncs ens cuidem més de la salut i no tinguem problemes.
Anava a dir, som conscients d'això? Som conscients de la necessitat de que bé, la vida còmoda a vegades no és vida saludable?
Cada vegada la gent és més conscient de totes les edats, que han de caminar mitja horeta al dia, que han de menjar bé, que han de dormir bé, que hem de procurar per la nostra salut. Cada vegada som més conscients.
Aleshores, és que has comentat, per exemple, la salut dental. Mm-hmm. Ara teniu també dentista al CAP.
Correcte,
ha vingut aquí alguna...
La companya odontòloga, l'Andrea, és la que va fer també tot això, de l'higiene dental, diguéssim.
Clar, són qüestions que fa uns anys no es miraven o no es tractaven o no es consideraven part de l'atenció sanitària, i ara també s'ha introduït, no?
Correcte, són les noves figures aquestes, que la nutricionista, el psicòleg, jo mateix com a fisio, l'odontòloga, hi ha noves figures, i la idea és aquesta, doncs, una mica abarcar totes les dimensions de la vida de la persona i fomentar que tingui aquests estils de vida saludables o que procuri per la seva salut.
Ho entenen els pacients, que en principi no haurien de ser pacients, això de que no, és que a vostè no li vull receptar una pastilla, a vostè li recepto que vagi a caminar.
Hi ha de tot, però sí, la majoria sí que entén, i cada vegada s'entén més, i la gent, hi ha molta gent predisposada, i efectivament hi ha molta gent que ens trobem que fa aquest canvi d'hàbits, ja sigui a través d'entitats de Sitges o a través de les caminades que organitzem amb l'Ajuntament, és a dir, que sí que fem una sèrie d'activitats més comunitàries i que cada vegada hi ha més gent que s'hi apunta amb aquestes activitats.
D'acord, quines són aquestes activitats?
Bé,
a veure, com es pot acostar la gent que ens està escoltant en aquestes activitats?
La idea és, per exemple, amb aquestes jornades que anem organitzant, que en principi faríem de caire anual, és això, és donar a conèixer la població de Sitges, les entitats que hi ha, com per exemple l'Associació de Dones, Creu Roja, les biblioteques, els centres de formacions, diferents recursos que hi ha a Sitges, que ens poden servir doncs per tenir aquests estils de vida més saludables o per tenir un entorn més social i evitar una mica l'aïllament i fomentar el benestar emocional d'aquestes persones. Uh-huh. Llavors aquesta jornada estava una mica també destinada a això, a repassar aquests continguts, però realment a donar a conèixer doncs què fa, per exemple, també la regidoria d'esports o la regidoria de salut pública, etc. I entre elles, doncs, alguna de les activitats que fem amb esports és les caminades i passejades que fem els dimecres al matí, que surten des del CAP.
Aquestes caminades saludables.
Correcte.
Que sembla que ens van dir dels ports, home, quan els portàvem per la muntanya venia poca gent, però ara diguem que com ho organitza el CAP, la gent pensa, home, no els destrossarem, i llavors ve més gent, no?
Sí, és en col·laboració, diguéssim, que ho porten a terme tècnics d'esports,
sí,
però surten des del CAP i són pacients, això, doncs, que venen de sessions de fisio o venen del psicòleg o d'algun metge que considera que si aquesta persona fa una mica de canvi d'hàbits, doncs es pot sentir millor físicament i emocionalment, doncs pot tenir una mica més de reconfort si té un entorn més social o si coneix altres persones amb les activitats.
Aleshores, per tant, aquesta jornada estava orientada sobretot a la població en general. Diguem, va despertar un cert interès? Com va anar això?
Sí, primer l'havíem orientat més a persones o usuàries del CAP i llavors ho vam obrir una mica a la resta de la població amb l'ànim aquest doncs, de donar a conèixer aquests recursos externs al CAP i que, que també són adients perquè la resta de la població utilitzi. Per tant, bueno, va haver-hi bona afluència, la gent va sortir molt contenta i va haver-hi també molt bona participació de les entitats, que des d'aquí també vull agrair bueno, a la col·laboració de l'Ajuntament, sobretot de Salut Pública, i també dels participants de Creu Roja, l'Associació de Dones, l'Associació Fibromialgia i altres entitats que no van poder participar, però amb les quals també treballem i que més endavant esperem que en futures edicions puguin col·laborar.
D'acord. Per tant, doncs, diverses entitats de Sitges participen també, diguem, en col·laboració amb el CAP i en col·laboració amb l'Ajuntament en aquesta, podríem dir, integració de persones que puguin desenvolupar hàbits de vida saludables doncs, per prevenir l'aparició de dolències o de malalties que els derivin al CAP, precisament.
És una manera de treballar que ara li diem en xarxa comunitària, que és entre entitats, ajuntament i CAP, el que fomentem és això, aquest benestar més físic, però també el suport aquest social, evitar el risc d'aïllament, en definitiva, procurar per la salut de les persones.
I a la pràctica això deu voler dir que en la mesura que més gent s'apunti a aquestes coses, menys clients tindreu al CAP.
Sí, és una mica contraproduent si ho mirem d'aquest punt de vista, però jo no, però ja estic content, hagi, correcte, jo estic
és,
content.
Que és bo que hi hagi pocs clients al CAP, no? Perquè és un lloc, en principi, hi vas quan alguna cosa dolenta et passa.
Al final procurem més per la nostra salut, doncs menys problemes musculars, menys problemes d'ansietat tindrem, si ens cuidem.
D'acord. Anava a dir, la gent gran està molt malmesa?
No, jo diria que no, com és, bueno, com amb l'envelliment és normal doncs, tenir artrosis, fem el símil aquest de les canes, no? Amb l'envelliment també és normal que perdem els cabells o que tinguem canes, llavors és normal que hi hagi artrosis o que ens faci mal els genolls conforme envellim, però sí que ens trobem, i l'evidència és el que ens diu, que si una persona ha estat físicament més activa, doncs l'envelliment és més saludable, o sigui, inclús quan és una persona més gran doncs, es va movent i va fent mitjoreta d'activitat física al dia o s'apunta als casals municipals, que tenim molts usuaris, doncs que estan als casals municipals fent gimnàstica o fent ioga o fent activitats físiques, doncs aquestes persones tenen menys dolències i freqüenten menys el CAP, diguéssim, perquè tenen menys problemes de salut i, per tant, tenen més qualitat de vida.
D'acord. Per tant, primera recepta, començar aviat. Com més aviat es comenci a tenir una activitat, millor, no?
Sí. Això està demostrat que les persones que són físicament més actives doncs tenen una millor qualitat de vida a l'envelliment. I sempre, el meu consell també és que sempre és millor començar a fer alguna cosa, ni que sigui una mica més tard. Si no m'he mogut mai, sempre és millor començar als 40 anys, als 50, als 60, a caminar, a fer algun tipus de classe d'activitat física dirigida que no fer res. I sempre és millor una miqueta més caminar 10 minuts que no caminar.
És a dir, no val aquella excusa de dir «Ai, és que jo no ho he fet mai, això».
Exacte.
Aquesta excusa no és bona.
No, diguéssim que pot haver-hi dificultats d'horaris, de conciliació familiar, del que sigui, però realment sempre puc trobar 10 minuts, 15 minuts, i sempre puc fer-ho amb companyia o amb veïns o amb amics o amb amigues o familiars, i això hi ha un factor d'adherència, de motivació, que ens ajudarà a seguir fent aquesta activitat física.
D'acord. Clar, hi ha sempre molta excusa, oi? Al darrere de no posar-me a fer alguna cosa.
Bueno, no serviria dir si són excuses, sí que a vegades són arguments o són motius que tenen les persones que potser ens posem doncs, per no fer aquest canvi d'hàbits. I llavors, a poc a poc es pot anar treballant.
És important fer l'activitat física i és important també fer una activitat social, oi?
Correcte. Això és el que fem amb aquest treball en xarxa, diguéssim, de prescripció social. Cada vegada més, en lloc de receptar el que dèiem els metges i les infermeres, doncs recepten els medicaments i les noves figures d'atenció primària, el que receptem és aquest treball en xarxa o aquesta prescripció social, aquesta orientació a la comunitat, ja que la persona sigui més proactiva amb el seu estil de vida, amb els seus descans, que es cuidi.
Heu detectat allò molta soledat, molta necessitat de dir, bueno, escolti'm, vostè l'hem de conduir d'alguna manera.
És un dels problemes que ens trobem sobretot amb gent gran, per això és un dels recursos que tenim és aquesta prescripció social, i la idea és aquesta, doncs, que la gent que té menys, un menys entorn social o té més risc d'aïllament social, doncs que realment intenti vincular-se d'alguna manera amb entitats de Sitges o ni que sigui doncs, amb les caminades del CAP i que mica en mica vagi coneixent més gent, ni que siguin els veïns o l'entorn o altres coneguts i que tinguin una mica de suport social.
Clar, per tant,
això augmenta el benestar.
Rescatant allò de l'excusa, escolti, és que jo, és que a mi em fa mandra d'anar, de conèixer gent ara.
Clar, també hi ha de tot, o sigui, una cosa és si em fa mandra conèixer gent, llavors, bueno, jo puc sortir a caminar a la meva mitjoreta o el que sigui, jo sol o amb qui consideri oportú, i l'altra és que si un impediment o tinc aquesta voluntat de que tinc més solitud, doncs puc fer alguna d'aquestes activitats més comunes o més en grup, que això em pot beneficiar emocionalment també.
D'acord, és a dir que en principi Això no fa mal a ningú?
No.
Les pastilles poden fer mal, encara que, evidentment, quan es la recepta el metge, doncs ens la recepta per alguna cosa, però, clar, no podem prendre les pastilles perquè sí, perquè ens poden fer mal. Exacte. Però, en canvi, aquesta prescripció no fa mal.
No, al final, les pastilles estan per quan ens fa mal, no? Però, però realment, a vegades, un malestar més emocional, doncs potser el podem gestionar també a través d'unes sessions grupals o d'un millor benestar emocional, i això ho podem fer a través d'aquestes activitats.
D'acord. I funciona?
Sí, la veritat és que els grups de caminades i passejades que fem en col·laboració amb la regidoria d'esports, doncs, el departament d'esports, doncs realment hi ha bona afluència, hi ha bona convocatòria de gent, els grups són d'entre 30 i 40 persones cada dimecres a les 9 i mitja al cap de Sitges.
Entre 30 i 40
persones?
Sí,
hi ha molta gent més convocada, i llavors és com, diguéssim, que estan convocats cada 15 dies aquestes persones a caminar, i llavors si tu no pots venir pel que sigui no cal argumentar perquè no vens, però diguéssim que apuntades al programa hi ha moltes persones i llavors l'afluència és bona, cada setmana hi ha bastanta gent que hi participa i la gent es coneix amb altra gent, surt contenta, millorem aquest benestar emocional, aconseguim que aquestes persones caminin aquesta horeta o aquesta horeta i mitja, i això aconseguim una sèrie de beneficis físics que també ens ajuden.
Es va al ritme, entenc, de les persones que participen.
Correcte.
Diguem, s'adapta el grup.
Sí, hi ha dos grups, un de passejades més suaus i un de caminades.
D'acord.
Són dues distàncies, una dels 2,5 km i l'altra 4,5 km, i sempre supervisat i dirigit per tècnics del Departament d'Esports. I fan una mica de mobilitat al principi, fan unes sessions, inclús amb alguns grups fan dinàmiques de coneixement per fomentar aquest hàbit social, i després també fan uns estiraments i ho adequen perfectament a les necessitats de cada persona.
I el millor preceptor en qualsevol cas pot ser el boca orella, però si la gent va venint, això és que la gent li agrada.
Sí, em sembla, no ho vull dir malament, però em sembla que ja fa un parell d'anys que funciona tota aquesta col·laboració, i la veritat és que per totes les parts estem molt contents de com està funcionant tot això.
D'acord. Aquestes jornades també van tenir un acte de cloenda en els museus, no?
Bueno, és una altra activitat, són diferents.
A veure,
diguéssim que,
doncs explica'ns.
Bueno, a banda de fer aquestes jornades de salut comunitària, de treballar en xarxa amb les entitats, des dels museus de Sitges ens van posar en contacte amb ells i ells amb nosaltres, i ens van demanar, ens van dir que tenien a disposició el seu espai per si necessitaven fer algun tipus d'activitat des del CAP. Llavors, ho vam prendre en consideració, i llavors ara hem fet una proposta de projecte que és que alguns dels grups que fem com a fisioterapeuta, com a nutricionista o com a referent de benestar emocional del CAP, el que fem és la cloenda, l'última sessió, en lloc de fer-la a les instal·lacions del CAP, el que fem és anem al Museu del Cau Ferrat o del Santiago Rossinyol, ens fan la visita guiada i fem una mica la cloenda, la reflexió de grup, valorem les enquestes, coses que hem de fer a nivell per valorar, quantificar si hi ha hagut canvis o no amb aquestes persones, però en lloc de fer-ho al CAP, doncs ho fem allà, i el que fem és això, doncs conèixer el patrimoni de Sitges, que ens expliquen una mica tot el que hi ha.
Home, i l'entorn és molt més agradable.
Correcte.
El Cau Ferrat davant d'una sala d'un ambulatori.
Sí, sí, sí. La gent surt molt contenta, i la veritat és que és això, al final, amb aquest ànim també que dèiem, no? Que al final, doncs, vincular, doncs, dir, mira, hi ha aquests museus, no? Que hi havia gent inclús d'aquí Sitges que no hi havia entrat mai. Llavors, doncs, tot això anímicament també ets millora, fas cohesió d'aquest grup, fomentes coneixement local de Sitges, que està bé. I molt bé.
És a dir, aquests grups, has dit quins...
Són grups de, grup de gent gran que porto jo com a fisio, i el grup de fibromialgia que portem conjuntament el referent de benestar emocional, la nutricionista i jo mateix. Hi ha un grup de la nutricionista que el que fa és gestionar els hàbits alimentaris, i també fem la cloenda en el museu, i llavors també hi ha els grups d'ansietat... Que porta a terme el referent de benestar emocional, que també fem la cloenda allà. Diguéssim que hi ha grups que venen per problemes més o musculars o de dolors del cos, i hi ha gent que ve amb grups del referent de benestar emocional que són d'ansietat o d'altres problemes més emocionals.
Les persones que formen part d'aquests grups han estat derivades, entenc, des d'algun especialista del CAP,
sí,
no?
Sí, o sigui, tothom qui ja passa pels grups de fisio, de referent de benestar emocional o de nutricionista, venen derivades del metge de família.
Del metge de família.
Vale, és qui diu o considera oportú, doncs, que un tractament amb alguna d'aquestes noves figures doncs li pot ser beneficiós per aquesta persona. I llavors comencen les sessions grupals, i, com et deia, doncs, algunes de les sessions les acabem al museu.
Anava a dir, aquesta forma de teràpia fa molt que té lloc... perquè clar, és aquí fins i tot l'atenció qui ens estigui escoltant, dius, ostres, això es fa al cap també.
Això es fa al cap de, bueno, de fa poc temps, diguéssim, però sí que cada vegada més la línia a l'atenció primària és el que dèiem, a fer, fomentar aquest canvi d'hàbits de vida saludable, a millorar la qualitat de vida de la persona, el suport social, millorar l'autoestima, i tot això ho fem doncs, amb aquestes activitats de jornades, de cloendes a museus i altres activitats que anem fent.
I són molt nombrosos aquests grups? O... Perquè, clar, entenc que són grups tancats en el sentit de que si són derivats, vosaltres també ho controleu.
Depèn del grup. Per exemple, els grups de la nutricionista i el grup de fibromialgia o sensibilització central, que són persones que tenen el llindar del dolor més baix, que hi ha diferents components emocionals, aquests grups són més nombrosos, d'entre 10 i 15 persones, i en canvi els grups més de fisioteràpia, doncs són grups d'entre 6 i 8 persones, diguéssim. Depèn del grup, però sí, bueno, que hi ha bona quantitat de gent que
I
hi
ara,
va assistint.
I ara parlem amb un fisioterapeuta, clar, el quan estudia fisioteràpia pensa allò, doncs jo estudio el cos humà i com arreglar, com arreglar els músculs, sí. com posar bé les coses i com mobilitzar i com tal. Clar, no sé si l'Albert s'imaginava que diguem, una manera de practicar la carrera seria portar la gent, com qui diu allò vulgarment, a caminar.
Bueno, aquesta pregunta me l'ha fet la Carola l'altra vegada també. Efectivament. No, està bé. No m'ho imaginava, però jo, per exemple, ara estic molt content i m'agrada molt la feina que estem fent, perquè veus que dona resultats, que les persones milloren, sempre hi ha qui li costa més fer el canvi de xip o que potser considera que no és per ell això, però molta de les persones que assisteixen doncs veus un canvi d'hàbits, veus que sí, hi ha hagut una reducció del dolor, que emocionalment doncs, hi ha hagut una millora, i això ho veiem a través de qüestionaris i escales, i efectivament se'ns demostra que la majoria sí que ens millora. Sí que... resposta.
Sí, no, però clar, no és una cosa que entenc que s'estudia a la carrera.
No. O sigui, cada vegada més, per la part personal de la carrera de fisioteràpia, sí que ens orienten, efectivament, a la part física, però també hi ha un component que li diuen del model biopsicosocial o holístic de la persona, de contemplar també aquestes dimensions emocionals, la dimensió psicològica, de si aquesta persona, doncs, emocionalment no està bé, si no té un entorn familiar més o menys estable...
Tindrem més tendència que alguna cosa em faci mal.
Correcte. Moltes vegades podem somatitzar un problema emocional a nivell físic i al revés. Pot haver-hi un problema físic el que dèiem ahir, per exemple, en un grup ho parlàvem al CAP, que jo puc tenir una artrosis dels dos genolls i que en un genoll em faci mal i a l'altre genoll no em faci tant de mal. O que tu i jo tinguem la mateixa artrosis als dos genolls i a tu et faci menys mal i a mi em faci més mal perquè he estat amb més feina, amb més estrès, perquè no he estat fent exercicis, perquè no he descansat bé, per diferents factors que poden augmentar o disminuir aquests dolors. És a dir, una part que depèn de la lesió, del teixit o de l'origen, de la causa, però hi ha una part que són altres components que també podem treballar i ajudar a millorar aquest dolor.
D'acord, que depenen més, entenc, de la percepció que cadascú té del seu propi cos i en funció també, i aquesta percepció al final la regula el cervell, que és el múscul
més
gran.
Correcte, al final és això, si jo no descanso bé i no tinc un son regulador, tindré més hormona al creixement, aniré més estressat, més mal humor, tot això afecta a la percepció d'aquest dolor i per tant m'augmentarà. És normal que si porto una setmana sense descansar bé, doncs tingui més dolor. En canvi, la setmana següent, si dormo millor, no tinc tant d'estrès, doncs aquesta persona tindrà la mateixa lesió, però tindrà menys dolor, diguéssim, si es mou més, etc.
I evidentment, si tenim menys dolor, ens genera menys estrès aquest dolor i, per tant, afavorirem també la seva curació.
Correcte, és un cercle, diguéssim, que si jo tinc dolor anímicament, estic més tocat, llavors doncs, no em moc tant, no faig tant exercici físic, per exemple, no em relaciono tant socialment, potser no surto tant de casa, em quedo més tancat, llavors el que intentem amb les sessions per la part de fisio, doncs és trencar una miqueta això, ser físicament més actius, que això, guanyar més mobilitat i més flexibilitat i més força ens permet reduir el dolor, llavors emocionalment ens repercuteix que som més positius i anímicament estem millor i afavorim les relacions socials, una mica el treball al global de la persona.
El que passa és que perquè això arribem també ha d'haver un cert grau d'actitud per part del pacient.
Correcte, o sigui, un dels factors, hi ha els factors aquests contribuents que diem de l'estrès, del descans, de l'alimentació, de l'activitat física, i llavors hi ha una sèrie de factors que són les creences o les percepcions o expectatives de la persona. Si una persona està en una fase que considera que no pot fer res al respecte i està en una fase més així doncs, bueno, permetem dir l'expressió de denegació, doncs aquesta persona és difícil que vagi fent aquest canvi d'hàbits, tot i que es pot aconseguir, i en canvi una persona que per expectatives o per creences doncs veu el got mig ple, que dèiem, fem aquest símil, no? No és el mateix veure el got mig ple que mig buit, doncs una persona que el veu mig ple tindrà, ni que sigui una mica aquest mal humor o aquest dolor, però es anirà sobreposant a això, no? Es anirà movent una miqueta més, anirà descansant millor, es anirà procurant de la seva salut, i això a la llarga i a mig termini li repercutirà en la qualitat de vida.
Per tant, és important doncs, tenir sempre una actitud proactiva, no? Davant de davant del que ens suggereixen els especialistes per fer front a les coses. I moltes vegades, i sobretot, anava a dir, la gent de l'escola antiga, esperen al metge que em doni la pastilla i que la pastilla em curi. I moltes vegades no és ni tan sols necessària la pastilla.
Sí, no, o sigui, en una primera fase de lesió del que hagi passat o d'una tendinitis, parlo per la meva part, diguéssim, sí. Pot haver-hi un relaxant muscular, un antiinflamatori, però el problema és que si això se'ns allarga en el temps i jo no faig aquest canvi d'hàbits, no començo a fer exercicis, començo a descansar millor, fer canvis d'alimentació, això se'm cronifica. Llavors, sí que en aquesta part en què ja passen 3, 4, 5 setmanes, jo necessito fer una mica de canvi d'estil de vida, de moure'm una miqueta més, de començar-me a cuidar, perquè si no, només amb la pastilla no solucionem la causa. És a dir, és eficient al principi, diguéssim, però després hem de fomentar aquest canvi d'hàbits per resoldre-ho.
En general, necessitem que ens estirin per fer aquest canvi d'hàbits? Per l'experiència que t'has trobat, eh? Entre la gent que metge de família, veu una determinada necessitat, sigui de l'ordre nutricional, sigui de l'ordre de moviment.
Correcte. De l'ordre emocional, una persona amb ansietat...
I aleshores diu, miri, escolti, sap què? Aquí al CAP tenim un grup que tal, i aleshores el deriven. Clar, necessitem... clar, si jo necessito moure'm, jo hauria de saber que necessito moure'm.
Sí, o sigui, hi ha una cosa... Sí, efectivament, per això estem allà, perquè moltes vegades, bueno, abans, fa molts anys, potser no hi havia aquesta percepció de la salut i segurament hi ha desconeixement al respecte de què haig d'executar, com haig de fer els exercicis, en quina posició, si em fa mal que haig de fer, etcètera. Dic que és normal que hi hagi una part de desconeixement perquè al final no tothom coneix, bueno, o no tothom coneix el cos, o no ho ha estudiat, o totes aquestes parts, no, diguéssim. Però sí que la gent veus que està bastant predisposada. La majoria està bastant predisposada i, bueno, es noten resultats. Vull dir, jo estic content amb la gent que fa aquest canvi d'hàbits, que n'és conscient. Llavors, bueno, ser conscient és un primer pas i després, bueno, la gent va treballant i va...
Correcte.
Anem avançant.
La consciència ens dona el canvi de xip que necessitem per tenir l'actitud positiva. Correcte. davant d'aquest canvi, i evidentment, doncs, entenc també el grup, que és un grup de tot de persones que han passat pel mateix procés, acaba ajudant també.
Clar, és el tema de la, diguéssim, la teràpia aquesta més de grup, no? Si jo tinc si són un grup de 6 o 8 persones, doncs unes persones es poden ajudar les altres a través també de les seves experiències, i llavors, bueno, com que es van retroalimentant una miqueta i van veient doncs que tots van millorant o que uns quants van millorant, la resta els van seguint també. Vull dir que hi ha de tot, però que ajuda, el fet del treball grupal doncs ajuda.
Exacte, la millora de l'altre també repercuteix positivament en la millora del grup.
Sí, i jo m'he trobat moltes vegades doncs que 2 o 3 persones d'un grup, doncs, bueno, doncs ara ens apuntem i ens hem apuntat els camins del CAP, o ara mira, venim a la jornada de salut comunitària i les veus a la jornada, van fer una marxa, van fer un congrés de cardiologia a la Societat Espanyola de Cardiologia al Melià fa un parell de setmanes, i ens van demanar la col·laboració al CAP i a l'Ajuntament per fer una marxa, una caminada pel passeig del front marítim, i van participar amb la caminada, i molta de la gent doncs, que vam convocar del CAP doncs, es van animar a participar, i també superbé, vull dir que la gent veus que s'apunta a les activitats que es van fent.
Quin és el perfil de les persones que formen part d'aquests grups?
Hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que no hi ha tanta gent jove, que també n'hi ha alguns, però que clar, és que són diferents, bueno, són grups molt heterogenis, diguéssim, en quant a, depèn del professional que els porta a terme, no? Jo porto més la part aquesta de fisio, i sí que és veritat que potser és gent més adulta i gent més gran, al meu cas, però per exemple ara em sembla que no vull dir malament, però el company referent de benestar emocional, el psicòleg del CAP,
sí,
comença a fer per exemple el grup de benestar emocional amb joves. Per tant, també fem segment de població més jove, tot i que no és la majoritària.
D'acord. És a dir que, en principi, encara que pugui donar la sensació de que això està molt orientat a les persones grans, als jubilats, no.
No. És població adulta i persones grans o gent gran, diguéssim. Però les dues coses. Gent de 40 anys també assisteix al CAP en aquests grups, gent de 30, inclús hem tingut alguns de 20 i pico.
Entenc que l'assistència és voluntària, això sí, no?
sí que és voluntària, però bueno, jo sempre aconsello que és igual que és un recurs que tenim de l'atenció primària, i sempre aconsello que més val aprofitar aprofitar tots els recursos que hi han, i no et diria que és obligatòria, però sí que potser, bueno, és una opció que tenim i que hem de considerar.
Si el professional sanitari et diu, home, vés cap allà, doncs vés cap allà, perquè sí, en el fons és el que sap, el que et convé.
Sí, al final és això, que sempre pots no voler, no? Però diguéssim que, que no és una obligació, però potser sí que és un cert deure, no? Diguéssim, de dir, bueno, doncs hi ha aquest recurs, l'aprofito o vaig a veure què tal, i bueno, i si és més beneficiós, que en la majoria dels casos ho és, perfecte, i si no, doncs hi ha altres recursos, com el consorci, els camils, etc, doncs que també derivem si no és pertinent.
Sí, exacte, si la cosa és una miqueta més, doncs ja més perquè la tractin a nivell més d'especialista.
Correcte.
Doncs aquesta jornada de salut comunitària que, en el fons, ha juntat tota aquesta sèrie de grups. Quants grups m'has dit que hi havia en total?
Una cosa és l'excloent des dels museus, l'altra és la jornada. La jornada hi havia el Departament d'Esports, hi havia la Regidoria de Salut Pública, hi havia Serveis Socials, Drets Civils de l'Ajuntament, llavors hi havíem nosaltres com a personal del CAP, hi havia la nutricionista, el psicòleg, el fisio, l'odontòloga, un parell d'infermeres també hi havia, i la treballadora social, i el que vam orientar és això, la prescripció social, amb les entitats que hi havien, que eren els casals municipals, Creu Roja, l'Associació de Dones, i ja et dic que hi havien d'altres amb les quals fem prescripció social, que és... una vegada acaben aquests grups, doncs orientem les persones en el recurs pertinent de dir, doncs considerem que a tu t'interessaria doncs anar a un grup de salut mental per joves, que és a la locomotora o a l'espai jove 21, no? Diguéssim que tenim una sèrie de més recursos, és més extens això que tenim, que és la prescripció social, aquests recursos on orientem les persones, però només van participar uns quants, però l'ànim és que en les futures edicions doncs intentem fer alguna mena de fira d'entitats o de vincular més entitats en aquestes jornades.
Doncs, en qualsevol cas, tot comença al CAP i a partir del CAP doncs serveix per fer salut.
Sí, i tot comença al CAP, però no tot acaba al CAP.
No tot acaba
al CAP. Amb la xarxa comunitària, amb les entitats.
La intenció és que tot comença al CAP perquè no hagin d'anar al CAP. Que té un punt contradictori,
sí,
oi?
Però jo estic content de ser contradictori amb aquesta cosa, diguéssim.
En aquest aspecte, en aquest cas, sí. És a dir, perquè l'objectiu final és que tothom doncs tingui la salut i el mínim de dolències possibles que ens condueixin doncs a la necessitat d'anar a visitar el CAP. Ho hem pogut comentar amb l'Albert del Barrio, fisioterapeuta del Centre d'Atenció Primària de Sitges. Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona feina i ens veiem en una altra salut comunitària.
Gràcies.